Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Karen Madrid.
L'Ajuntament ja està actuant en l'immoble on s'ha detectat l'últim focus de xinxes del barri dels Marinals. El propietari del pis, on fins ahir acumulava gran quantitat de mobles i deixalles, ha accedit aquest matí a abandonar-lo per poder procedir a la fumigació. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell el regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés.
Aquest matí hem fet una intervenció amb la policia municipal i serveis socials per convèncer el senyor que abandonés l'edifici. Tenim un recurs preparat doncs, per poder-lo netejar, ajudar que es netegi i perquè estigui uns dies fora del pis, i ara mateix estem en aquesta situació, que ell ha abandonat el pis i que per tant tots els procediments que havíem engegat nosaltres per netejar el pis i desinfectar-lo i els veïns per fer tota la banda que els toca als seus pisos segueixen endavant.
A banda de l'actuació directa del consistori, també es mantindrà la vigilància i recollida de voluminosos al barri per eliminar la possibilitat que les xinxes s'estenguin. Aquest, recordem, és el tercer estiu consecutiu en què apareix un focus de xinxes als Marinals. És la principal notícia d'aquest dijous 29 d'agost, però n'hi ha d'altres que repassem a continuació.
Titulars.
Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Karen.
Junts per Sabadell alerta que molts edificis patrimonials de la ciutat estan desprotegits arran de la situació del Pla Especial de Protecció proposat pel govern quadripartit.
El document augmentava la protecció dels edificis, però no es va arribar a aprovar de forma definitiva. Amb tot, la formació de Lourdes Ciuró denuncia que ara s'estan fent obres a la fàbrica i despatx camp germans i que podrien afectar la conservació de l'edifici.
En esports, les estrenes del Centre d'Esports Sabadell a domicili conviden a l'optimisme abans de visitar l'Atlético Levante.
Aquesta dècada el conjunt arlequinat ha puntuat en 6 dels 9 primers desplaçaments i només ha perdut un partit a segona B, el de la temporada passada, a Conca.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans de desgranar aquestes i altres notícies, obrim pàgines de serveis. Tenim 31 graus a Sabadell. Les temperatures han remuntat després de les davallades dels últims dies. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Manuel Álvarez, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui la jornada es presenta força estable, almenys fins a les primeres hores de la tarda, amb la circulació de núvols alts, que seran més abundants durant la segona meitat del dia, i que a partir de la tarda tindrem el creixement de nuvolades més desenvolupades a la zona del Pirineu i Prepirineu, on tindrem xàfecs que podrien aguantar fins a la nit. Xàfecs acompanyats de tempesta i fins i tot amb alguna calamarsada i algunes ratxes fortes de vent, sobretot cap al Prepirineu. La temperatura màxima avui pujarà valors que superaran els 30 graus a molts punts de l'interior, fins i tot s'acostaran als 34-35 graus a punts de l'interior de les Terres de l'Ebre, interior del Nord-est, Catalunya Central i també al Pla de Lleida. Atenció per la jornada de demà, que tot i que durant el matí es presentarà amb força estones de sol, amb alguns núvols alts, durant la tarda les nuvolades seran freqüents i les tempestes guanyaran empenta, especialment a l'interior de la meitat nord. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara és moment per comprovar com funciona el transport públic. Connectem amb el Transmet. Cristina Adrián, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com està la situació ara mateix?
Doncs molt tranquil·la. Cap incidència destacable al transport públic, tant a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya. Només recordar que per treballs de millora està interromput el servei de metro als trams de Clot Fondo de la línia 1, Paral·lel Sagrada Família de la línia 2 i Coll Blanca Miralet de la línia 5. També resta tancat la funicular de Valvidrera i s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera. I finalment, una informació pels usuaris de Rodalies de Catalunya. El sindicat CGT ha convocat aturades parcials per demà i per diumenge. Els serveis mínims garantiran la circulació del 40% dels trens de 12 del migdia a 4 de la tarda i de 8 a 12 de la nit a totes les línies de Rodalies de Catalunya. I la resta del dia circularà el servei habitual. I això és tot de moment des del Centre d'Informació i Transport. Molt bon dia.
Gràcies, Cristina. Bon dia. Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Sí que hi ha altres punts conflictius més llunyans. Per exemple, anem a la C25, on a aquesta hora hi ha un quilòmetre de retencions al seu pas per Arbúcies en sentit Vic, arran d'una avaria que ha obligat a fer a tallar un carril d'aquesta via. La mateixa situació la trobem a la P7, a l'alçada de la Jonquera en sentit nord, en sentit França, 2,5 quilòmetres de retencions arran d'un accident que també ha obligat a tallar un carril. Pel que fa a Barcelona, la situació és bastant tranquil·la, només hi ha un punt conflictiu a aquesta hora, la Ronda Litoral. Entre la Barceloneta i el Fòrum trobem trànsit dens en els dos sentits. Passant 5 minuts de 2:15, comencem amb el Toni González a les vies de so.
La notícia del dia.
El veí dels Marinals del pis on s'origina el focus de xinxes ha sortit voluntàriament de l'habitatge i està permetent que l'Ajuntament hi actuï. Ara el consistori té uns dies en principi per actuar sobre el focus sense arribar a iniciar procediments judicials de moment, com explica el regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés.
Una via que teníem explorada, no? Activada, diguéssim, per si feia falta arribar-hi, i si cal l'activarem, però de moment ha sortit pel seu propi peu i de bona voluntat. És a dir, amb una intervenció que ha durat dies, amb la treballadora social, amb altres persones de l'equip de serveis socials, que han estat amb la família, i al final avui hem aconseguit convèncer-lo que marxés del pis.
Els dies anteriors la situació ha estat molt conflictiva i, mentrestant, el focus de xinxa s'anava extenent.
Ara ja han començat les actuacions. La intervenció s'allargarà diversos dies i necessitarà ser revisada al cap d'uns mesos. Cortés ho ha explicat a Ràdio Sabadell.
S'ha d'actuar tant a l'exterior com a l'interior de l'edifici, i per tant aquí és l'empresa que contractin els veïns i després la que contracti l'Ajuntament pel pis d'aquest senyor, a la que determini quins processos són. És una qüestió de dies, perquè a més s'ha de fer una sèrie de tractaments per assegurar que s'eliminen tots els insectes, els ous, no?, i que no poden tornar a aparèixer, i a més hi haurà d'haver un seguiment al llarg d'uns mesos per assegurar que no es reprodueixen i que no torna a aparèixer.
La preocupació i nervis entre el veïnat ha anat creixent els últims dies. Francisco García, president de l'Associació de Veïns de Raona Marinals, explica l'episodi viscut ahir.
Ahir van intentar desallotjar el senyor aquest que té el síndrome de Diògenes per començar a fer una actuació intensiva al seu pis, i aquest senyor es va negar, fins i tot va venir un fill seu i va intentar convèncer-lo, qüestió que va ser impossible, i fins i tot va haver-hi un moment que es veia que arribaven a les mans.
A la tarda l'inquilí va començar a treure mobiliari al carrer i l'Ajuntament el va venir a recollir d'urgència per eliminar la possibilitat que les xinxes s'extenguin si algú s'endú un moble que estigui infectat. García troba inadmissible que els veïns hagin d'assumir el cost de la fumigació.
És també una vergonya, i és inadmissible que l'està costant els diners als veïns de la resta del bloc, i per una situació que no han provocat ells.
Alguns d'ells precisament no poden afrontar el cost de la fumigació. El pis, origen del brot de xinxes, encara pertany a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i García demana que n'assumeixi el cost i que l'Ajuntament pressioni perquè així sigui.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
Nova alerta sobre el patrimoni sabadellenc. Segons avançava el digital El Dia de Sabadell, ja ha pogut confirmar Ràdio Sabadell, els propietaris de la fàbrica i despatx Camp Germans, situada a la carretera de Terrassa, han començat el procés per fer obres en aquesta finca. L'edifici està catalogat com a bé d'interès local, però té una baixa protecció. La notícia ja ha entrat a l'arena política i Junts per Sabadell preguntarà al govern si el complex està amenaçat per una demolició. Aleix Graell, bon dia.
Bon dia, Karen. El cas de la fàbrica i despatx Camp Germans, l'edifici actual, una construcció del segle XX, es troba en un grau de protecció documental. Això implica que només caldria entregar un informe tècnic abans de demolir l'edifici. Aquesta emissora ha pogut saber que els propietaris han iniciat els tràmits amb l'Ajuntament per fer canvis en aquest edifici. Malgrat això, primer cal presentar un pla especial de millora urbana que s'estaria redactant. El consistori assegura que s'està també negociant perquè es conservi una part de l'edifici catalogat.
Aquesta notícia arriba sense que s'acabés d'aprovar definitivament la modificació encarregada pel govern quadripartit del pla especial de protecció de béns monuments arqueològics, mediambientals i arquitectònics de Sabadell.
Així és, el 2015 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar el Pla de Protecció Patrimonial després que es presentés un contenciós administratiu per part d'un particular. Per això, l'anterior govern quadripartit va aprovar un pla que substituïa el suspès amb la promesa que es redactaria un nou pla més ambiciós de protecció del patrimoni. Un text que, malgrat estar enllestit, encara no s'ha aprovat al ple. Des de les files de l'oposició temen que aquest impàs entre plans de protecció pugui afavorir l'enderroc de la fàbrica i despatx Camps. Lourdes Cibró és portaveu de Junts per Sabadell.
El pla especial que es va endegar amb l'anterior govern, pel que sembla, i el que jo també vull esbrinar, de moment està aturat. Això què vol dir? Que si aquest pla especial nou està aturat, tot allò que no estigui protegit és susceptible de que amb les operacions i els tràmits procedents pugui anar a terra. Nosaltres què diem? Que la fàbrica Camps per nosaltres té un valor patrimonial, Sabadell no va sobrada de protecció de patrimoni i pensem que és una fàbrica que no hauria de quedar desprotegida i, per tant, ser susceptible de ser enderrocada.
Durant el mandat anterior es va convocar un concurs públic per a la redacció del pla de protecció que va guanyar l'arquitecte Antoni Vilanova, professional que ja ha treballat en patrimoni de Tortosa o Manresa. L'aleshores regidor d'Urbanisme, Matías Arracán, i actual regidor de la Crida, apunta que el nou pla ja està acabat i que es va presentar a les entitats a principis de 2019. Malgrat això, no es va aprovar al ple a causa d'una baixa per malaltia.
Fa una anàlisi molt més ampli de tots els elements, de la vegetació, dels elements, d'elements que potser fins ara no enteníem que havien d'estar en un pla de patrimoni, com les escultures, i per tant aquí és un pla més valent i més ambiciós i fet també a través d'haver escoltat les entitats i els professionals.
Per Sarracant seria un error no aprovar aquest pla de patrimoni.
Aquest increment en la voluntat de protecció del patrimoni és un increment de la sensibilitat ciutadana també, i per tant que no respon només a una voluntat política, sinó a una sensibilitat sobre una major necessitat de protecció del patrimoni. De fet, hi ha hagut una evolució des dels anys 80, des dels primers ajuntaments fins ara, i el rang de protecció que s'ha anat donant cada cop ha sigut progressivament major. Per tant, entendrem que és indispensable en aquests moments aquest nou pla de patrimoni.
L'actual pla vigent manté una protecció laxa i contempla 356 edificis, mentre que el nou es protegiria uns 500 espais i és molt més ambiciós a nivell de conservació.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Una de cada dues pimes no ha notat cap efecte pel registre de la jornada laboral. Són dades que la patronal Pimec de la micro, petita i mitjana empresa ha recollit en el seu baròmetre del primer semestre de l'any. Gairebé el 25% de les empreses ha patit un augment de la conflictivitat per discrepàncies amb els treballadors.
La resta de situacions tenen un impacte menor. Per a un 13,4% de les pimes, el registre de la jornada laboral ha suposat un major cost d'hores extres. En un 3,7% s'ha ampliat la jornada de contractes a temps parcial. També en un 3,7% s'ha reduït l'absentisme. S'han eliminat nous models de treball implantats, com el teletreball, en un 2,4% dels casos, i en el mateix percentatge s'ha contractat nou personal. Xavi Pujol, vicepresident de Pimec Vallès Occidental, destaca diversos casos.
Sí que en alguns casos, com per exemple en el sector dels serveis professionals, s'ha esmentat la dificultat de la flexibilitat horària en professionals que s'han d'adaptar als horaris dels clients i que treballen desplaçats. Hem de tenir en compte que el registre pot evidenciar amb dades situacions que abans quedessin emmascarades. Però també ho és que aquelles empreses que han vetllat sempre per aconseguir un bon clima laboral i que ja ho treballaven abans, el mantenen ara amb l'aplicació d'aquesta mesura.
Incorporant mesures de flexibilitat es poden solucionar algunes dificultats. Una situació que es dona freqüentment sol ser que els empleats obliden registrar l'hora de sortida, cosa que ocasiona dificultats administratives. Des de Pimec es dona suport jurídic i laboral i assessorant en aspectes organitzatius i de processos, i també a nivell informàtic.
S'ha llançat una aplicació gratuïta a disposició de tots els que n'estiguin interessats per poder complir-la, perquè sabem que una de les dificultats per la micro i petita empresa, especialment quan s'implanta qualsevol mesura, és que acaba tenint un cost per adequar, i a vegades és a través d'aplicacions informàtiques, amb el compliment de la mesura.
L'aplicació de la plataforma online permet registrar les entrades i sortides de l'horari laboral, ja sigui amb el navegador de l'ordinador o amb el telèfon mòbil de l'empleat. De la seva banda, l'usuari administrador pot anar visualitzant tots els registres.
més notícies del dia quan falta un minut per 3:15. Retards de fins a 20 minuts a la línia R4 de Rodalies de Renfe, la que passa per Sabadell, arran de la caiguda d'un cotxe a la via.
L'accident ha tingut lloc a 6:45 del matí a l'alçada de Rellinars, entre Castellbell i el Vilar i Vacarisses, arran del xoc de dos vehicles que han acabat amb un turisme volcat. Mentre s'han allargat els treballs de retirada del cotxe, s'ha hagut de tallar les dues vies. La circulació de trens s'ha reprès a 9:15 del matí, però els retards encara continuen.
Nova jornada de donació de sang a l'Ajuntament de Sabadell.
La sessió d'avui és la segona que es fa aquest mes d'agost a la ciutat i té com a objectiu augmentar les reserves de sang en un moment en què baixen les donacions per les necessitats que es mantenen. Els sabadellencs poden fer les seves donacions fins a les 2 del migdia i a les 6 de la tarda, de les 6 de la tarda a 8:45 del vespre, entrant a l'Ajuntament per la plaça de Doctor Robert.
I un terrassenc de 13 anys destapa un cas d'assetjament en xats de PlayStation.
La investigació va arrencar el mes de juny arran de la denúncia del menor i ha permès detenir i portar a la presó el suposat responsable de l'assetjament, un noi de 22 anys d'Alcalá de Henares. Està acusat d'assetjar sexualment menors a través d'internet i de pornografia infantil. L'arrestat va contactar amb la víctima a través d'un xat d'un joc de PlayStation i després va guanyar-se la confiança fent-se passar per una menor per aconseguir les seves claus d'accés a les xarxes i va accedir al seu ordinador a través d'un programa de control remot. A més, també li va demanar fotografies de contingut sexual.
El grup valencià Pupiles dona el tret de sortida aquesta nit a la Festa Major de Sentmenat. Els lemes feministes de la banda sonaran després d'una taula rodona sobre aquesta temàtica en la qual participaran 6 persones vinculades amb la lluita per la igualtat entre gèneres. És la principal incorporació a la Festa Major de Sentmenat, aportada pel nou govern municipal sorgit de les eleccions del mes de maig.
Membres del col·lectiu Rudes Rebels, una professora de biodança, una tallerista d'autodefensa i una simpatitzant del moviment kurd són els participants del primer acte de la celebració de Sentmenat. Caral Casoliva és tinent d'alcalde de festes.
Des de l'equip del govern, com que és un govern aquest any d'esquerres i això, hem cregut molt convenient fer denúncia social i lluita feminista com a línia del nostre projecte com a govern, que és quan la gent surt al carrer i és interessant sempre que es pugui, sempre que tinguem l'opció de denunciar qualsevol o de remarcar qualsevol lluita, és important poder-ho, saps, mostrar al poble la nostra tendència política.
Després del concert de Pupiles també hi haurà una sessió amb DJ Magenta, però no serà l'única música que sonarà a Sentmenat aquests dies. A les barraques hi ha més oferta, entre les quals destaquen dues bandes també sabatellenques, Ovella Xau i els Albions. Més enllà dels actes musicals, la celebració també n'inclourà d'altres, com el ball de la Festa Major, sardanes i exposicions. Aquest any a més augmenten les propostes infantils, que Soliven apunta el perquè.
He fet el Consell d'Infants. Llavors, els infants dels col·legis de Sentmenat han pogut triar el que és formar part dintre del programa i han posat actes com és l'Espai Gamer amb màquines de joc arcade, equips de realitat virtual, màquina de ballar i després hi haurà un campionat de Beyblade. Hi haurà també un teatre itinerant pel carrer i una obra de teatre que és l'Estrany Viatge del Senyor Tonet. Llavors, els nens, a través d'una assemblea, han decidit alguns actes puntuals i els hi hem encapigut al programa de la Festa Major.
La Festa Major de Sentmenat acabarà dilluns a la nit amb el tradicional Castell de Focs.
La Festa Major de Sentmenat no és l'única que inclou el feminisme en el seu programa. A Palau Solità i Plegamans també fan el pas en la seva celebració, que també comença avui. Novetats de la Festa Major de Palau és la incorporació d'un protocol d'actuació per evitar violències contra les dones durant la celebració.
L'any passat es van començar a aplicar mesures en aquest sentit, però aquest any van un pas més enllà. Jordi Plaza és regidor de Festes de Palau.
Hi ha les barraques de les entitats, hi ha el que hem anomenat la Carpalila, que és un lloc on es pot anar a buscar informació, on un pot informar-se i pot denunciar també o pot demanar ajuda en cas de que hagi patit alguna agressió. Després tenim un cos de voluntaris que estaran per la zona de barraques, que és on es fan els concerts, que també han treballat el protocol i que estaran per allà identificats amb un mocador lila al braç, que aniran per l'espai intentant evitar la presó que es pugui alguna d'aquestes agressions o el màxim d'agressions possibles.
Així mateix, el nou govern municipal sorgit de les eleccions del maig han volgut fer un altre gest simbòlic i reconèixer els equips esportius femenins de la ciutat.
Hem pogut fer un reconeixement als equips femenins dels esports municipals de Palau, el club de hockey Palau, el bàsquet a la sèrie Palau, el futbol sala, que han guanyat les seves respectives lligues, i en especial doncs, el club de hockey, que són a més a més subcampiones d'Europa, doncs els hem donat una rellevància especial en els actes de festa major.
Un dels punts forts de la Festa Major de Palau és que el programa l'han dissenyat de forma conjunta les entitats del municipi, un fet que ha permès equilibrar el nombre d'actes destinats a cada sector de població. Les gimcanes, les ballades de sardanes, el friqui major o l'antipregó se sumen als concerts de l'Orquestra Meravella, de Mafalda, que estem sentint de fons, i de Miquel del Roig. La festa s'allargarà fins dilluns.
Moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca. I comencem amb política. Pedro Sánchez presentarà dimarts un document amb 300 propostes per negociar la investidura.
Segons fonts del PSOE, es tracta d'un programa comú progressista que inclou mesures d'ocupació i pensions, feminisme i desigualtat social, emergència climàtica i cohesió territorial, entre d'altres. Aquestes propostes es basarien els documents que el PSOE ja va presentar el 18 de juliol passat i les últimes presentades per Unides Podem el 20 d'agost.
A judici, els membres d'una xarxa d'abús de menors i pornografia infantil destapada a Tortosa.
La vista oral tindrà lloc el 30 d'octubre i el 29 de novembre, i els acusats s'enfronten a penes de presó que sumen més de 6.300 anys de presó per abusos sexuals, corrupció de menors, producció i distribució de material pornogràfic infantil i pertinença a organització criminal. La xarxa, que suma un centenar de víctimes, captava menors en situacions de precarietat o dificultats i els pagava entre 10 i 20 euros segons l'acte sexual que accedien a practicar.
Salut eleva a 6 els casos de sospitosos de listeriosi a Catalunya.
En les últimes hores s'han sumat a la llista d'afectats dues persones més amb símptomes, tots dos veïns del Maresme i del Ripollès, se sumen als 5 casos probables que han donat negatiu a les analítiques, entre els quals hi havia un vallesà. Els 6 sospitosos de listeriosi haurien consumit carn entatxonada d'Andalusia.
I un últim apunt, l'ex número 2 de les FARC anuncia que tornen a la lluita armada.
El dirigent Ivan Márquez, que es troba desaparegut des de fa més d'un any, ha publicat un vídeo a internet anunciant la intenció de reprendre la lluita guerrillera a causa dels incompliments del govern colombià dels acords de pau. Márquez havia estat un dels negociadors de la pau de l'Havana i denuncia que les matances contra líders guerrillers no s'han aturat.
Què passa, penya? Com cada any, per la Festa Major, Xocolata Express surt al carrer per fer un directe amb el bo i millor del pop i rock sabadellet. Bé de sincer, Xavi Vidal i Berni Moravant i Los Bats 6.0 en concert. Diumenge 8 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, al pati de Cadastro. Presenta Xocolata Express, retransmet Ràdio Sabadell i col·labora IMSA, Instruments Musicals. Los Bats, Xavi Vidal i Berni Moravant i Bebe Sincer, diumenge 8 a Cadastro, carrer Sant Isidre 140, Sabadell.
Programació especial de Festa Major a Ràdio Sabadell.
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I 3 feines, 2 cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
La Lliga no ha començat com ens hauria agradat.
S'equivoca Pajarero, li deixa de cara a César Díaz, gol. Fora de joc, César Díaz dins l'àrea, la juga per Gemelli, gol.
Però tranquil·litat, que queden 37 jornades i no tot és un bunyol.
Sabadell en joc.
Diumenge, des de la Ciutat Esportiva Granota, primer desplaçament de la temporada. A partir de 6:45 de la tarda i en directe a Ràdio Sabadell, Atlético Levante, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soy Aaron Rey, jugador del Sabadell, y os recomiendo escuchar los partidos en Ràdio Sabadell.
Sabadell en joc. Passió per l'esport de casa.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Les estadístiques dels debuts fora de casa del centre d'esports són millors que no pas a la nova Creu Alta. Pau Vituri, bon dia.
Bon dia, Karen.
Si la setmana passada parlàvem que el Sabadell feia 6 anys que no s'estrenava amb victòria a casa, a domicili la pel·lícula és totalment diferent.
Sí, lluny de Sabadell l'equip només ha perdut només un cop a segona B durant aquesta dècada. Això sí, va ser la temporada passada contra el Conquense, una campanya en què el conjunt arlequinat, recordem, va arribar a sumar fins a 10 derrotes consecutives com a visitant abans de guanyar a Olot en el partit decisiu per la permanència. Néstor Querol, atacant del centre d'esports, assegura que tot ha canviat.
Les temporades són diferents, crec que aquest és un equip nou, tenem que crear en la gent que ha vingut i en la gent que hem renovat i que seguim pensant i confiant en aquest projecte i el que jo crec és que no tenim que pensar en el passat, anem a pensar en el present. Ara més que mai crec que és una derrota dolorosa perquè és l'inici de Lliga, però crec que tenim que canviar la situació i això acaba de començar.
De la resta d'estrenes fora de casa, el Sabadell n'ha guanyat 2 a segona B, Olot i Saguntino, i n'ha empatat 2 més, el Dense i Badalona el 2010, el dia de l'estrena d'Isaac Cuenca. Segona divisió, el balanç va ser d'una victòria, un empat i dues derrotes als 4 anys que va estar al centre d'esports a la categoria de plata.
Aquest diumenge arrenca una de les lligues nacionals juvenils més igualades dels últims anys. Si més no, així ho diuen els seus protagonistes. El grup setè comptarà aquesta temporada amb dos representants de la ciutat, el juvenils A del Club Esportiu Mercantil i el Centre d'Esport Sabadell.
El Mercantil debutarà a Raona Marinals rebent la Unificació en Bellvitge. El conjunt de Carlos López aspira a millorar la desena posició del curs passat en el segon any consecutiu a la categoria i la pretemporada convida a l'optimisme. 7 dels 9 amistosos han acabat en victòria. La temporada passada van guanyar un partit al juvenil B de l'Espanyol i van empatar els dos contra el Barça, però després van fallar en moments clau a casa. López reconeix que és la signatura pendent.
Al final és regularitat. Ah, sí, nosaltres a casa ens hem de fer molt forts. Sí que és veritat que potser nosaltres contra equips on ens dominaven, després som un equip molt agressiu, que sortia molt ràpid i teníem més opcions de guanyar, que no pas al dia que et venia un equip del teu nivell i et donava la pilota, que aquí potser doncs, no estàvem tan preparats. Llavors, bueno, una de les coses que hem intentat millorar és treballar per quan l'equip hagi de tenir la pilota, que crec que aquest any la podrem tenir força més que l'any passat, i quan ens toqui fer-ho com l'any passat ho farem. Per tant, esperem mantindre el mateix nivell contra els equips grans i millorar, com tu dius, que ho dius bé, doncs, amb els equips potser que són del nostre nivell, que a casa haurem d'assumir més riscos i haurem de ser una miqueta més protagonistes que potser la temporada passada.
El centre d'esports, en canvi, debuta al camp de la Fundació Esportiva Grama. El juvenil arlequinat ha viscut una muntanya russa aquests últims anys, de preferent a Divisió d'Honor i un altre cop a preferent, ara a terra, en aquesta categoria intermitja, després de proclamar-se campió invicte. Molts rivals, de fet, l'han catalogat d'equip perillós. Miqui Lladó és el nou tècnic de l'equip.
Més que perillós, potser jo diria que som un equip que té potencial. Perillós o no, al final ens ho diran els resultats, les jornades que passin. A nivell de sensacions individuals i col·lectives, jo he vist molt bé els jugadors. Llavors, el que falta realment és totes aquestes sensacions que hem tingut, és saber-les capitalitzar dins d'un partit i tenir la capacitat de ser millors que el rival, que al final és l'únic que importa.
El Mercantil Unificació en Bellvitge arrencarà diumenge a les 7 de la tarda, mentre que el Fundació Esportiva Grama Sabadell ho farà una hora després.
En ciclisme, David de la Cruz va escapat a la sisena etapa de la Vuelta a Espanya, la segona consecutiva en final en alt. Després de perdre temps a la pujada d'ahir a Javalambre, el ciclista sabadellenc de l'Ineos busca la seva segona victòria d'etapa en el seu palmarès a la Ronda Espanyola.
Ara mateix de la Cruz va escapat amb 10 corredors més i tenen un minut respecte al pilot. L'etapa d'avui té gairebé 200 quilòmetres i acaba amb una pujada de 8 quilòmetres al 5% de mitjana a Ares del Maestrat, a la província de Castelló. Ahir el de Campoamor es va quedar a 5 quilòmetres de l'arribada i ara és 23è a la general, a 4 minuts i 35 segons del nou mallot vermell, el colombià Miguel Ángel López.
Iker Pajares obre oficialment la temporada amb la disputa de l'Open de Xangai. El jugador d'esquash sabadellenc viatja aquest diumenge fins la Xina per competir en el primer gran campionat del calendari.
Pajares és ara mateix el número 41 del món i això li ha obert les portes del circuit PSA World Tour. El del Malibu Esportiu porta més de 3 setmanes preparant el que serà un mes intens de setembre, que també el portarà a França i a San Francisco. A Xangai, Pajares debutarà el pròxim dimecres contra l'escocès Greg Lovan, 30è, en el rànquing mundial i amb qui mai ha jugat. En cas de passar ronda, es trobaria amb l'egipci Marwan El Shorbagi, número 11 del món, i rival a la final de l'Open de Wimbledon del passat mes de maig.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Gràcies, Pau, bon dia.
Bon dia.
Les dues tanquem el Notícies Migdia d'aquest dijous 29 d'agost. Recordeu que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem a les 4 amb els butlletins horaris i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.